Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Semedo ja està aquí. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Semedo ja està aquí, però encara no és jugador del Barça.
No, uns tràmits burocràtics han impedit que el portuguès sigui presentat com a nou jugador del Barça. El traspàs del Barça al Benfica serà de 30 milions d'euros, un i mig de cànon de formació i 5 milions més per cada 50 partits que Semedo disputi amb la samarreta del Barça.
11 futbolistes s'han incorporat avui a la pretemporada del Barça.
Sí, els internacionals i Gerard Deulofeu. Són 6 futbolistes més Neymar, Messi, Piqué i Arda, que van estar al Japó presentant l'acord amb Rakuten. Aquesta tarda s'incorporen als entrenaments. A 6:45 serà el quart entrenament de la setmana.
Deulofeu signa el nou contracte amb el Barça.
Un Gerard Deulofeu que manté el contracte fins al 2019, però veu augmentat el sou en un 25% i la clàusula de sortida dels 18 als 20 milions d'euros. Deulofeu diu que ha madurat en aquest temps fora de Can Barça.
El Real Madrid fitxa Ceballos.
Aquest matí ho ha fet oficial el conjunt blanc. Dani Ceballos deixa el Betis i signa amb el Madrid per 6 temporades. A tot això, l'equip continua treballant als Estats Units, a Los Angeles.
L'Espanyol traspassa Jordán a l'Eibar.
A canvi d'1 milió d'euros, Joan Jordán signa amb el conjunt basc fins al 2020. I a 2 dies que l'Espanyol viatja a Indonèsia, Leo Baptistao diu que sacrificaria vacances per jugar a Europa.
Més coses, Carles Planas presentat a Girona.
El defensa de Sant Celoni és la tercera incorporació del conjunt de Montilivi per la nova temporada. Un Carles Planas que signa per 3 campanyes amb el Girona i arriba lliure després de jugar al Celta.
Bàsquet, Pierre Oriola passa revisió mèdica amb el Barça.
Aquest matí Oriola s'ha sotmès a la revisió mèdica prèvia a signar el contracte amb el Barça. Un conjunt al Blaugrana que pagarà al València la clàusula del jugador 1 milió d'euros. A més, avui dia límit per Shane Larkin del Baskonia.
Tenim en marxa les semifinals masculines a Wimbledon.
Sí, amb la primera semifinal que enfronta el nord-americà Sam Querrey i el bosnià Marin Cilic. Acaba de guanyar el primer set Querrey, 7-6, i està dominant per 1-0 el segon. Després, Roger Federer, el suís, davant Thomas Berdych, l'eslovac.
I també en marxa l'etapa del dia del Tour de França.
És la 13a etapa que continua pels Pirineus, una etapa curta d'uns 100 quilòmetres, però molt exigent, amb 3 ports de primera categoria. I atenció, Fabio Aru, l'italià de l'Astana, li ha tret el mallot de líder a Chris Froome.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Toni Freixas i el Ferran Correas i a la xarxa que estem preguntant.
Tant al Facebook com al Twitter en clau Barça volem saber si preferiu a Nelson Semedo o a Héctor Bellerín. I en clau Perica volem saber quins fitxatges faríeu per completar l'equip de l'Espanyol de cara a la nova temporada. Mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter @EsportsCope. Ballori, endavant.
Gràcies, Albert. Doncs estem en marxa. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Cito Ramírez està al control de so, la Raquel Sáez a la producció, us parla Joan Batllori, i la pilota ja roda Esportscope.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Ja està aquí Semedo, des de Portugal, i els que el coneixen bé parlen molt bé d'aquest futbolista. De més jovenet jugava d'extrem, va ser reconvertit a lateral, lleuger, ofensiu, tècnicament ben dotat, físicament exuberant, puja, baixa, però té també un parell de hàndicaps. Un és la joventut, 23 anys, tot i ser internacional ja consolidat amb la seva selecció, i l'altre, que com tots els laterals que ataquen, presenta alguna debilitat a l'hora de defensar. Una descripció, aquesta, que retrataria bastant bé el propi Dani Alves. I després està el preu. 30 milions fixes més variables, i aquests variables poden disparar-se si juga molt, que seria positiu perquè voldrà dir que el seu rendiment és bo, o poden quedar-se més curts si juga menys, que seria mala notícia perquè voldria dir que no està donant el rendiment esperat. Al final, un jugador surt car o barat més en funció del que rendeix que del que es paga per ell.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Doncs Nelson Semedo serà jugador del Barça, que encara no ho és al 100% quan es superin alguns tràmits burocràtics que ara us expliquem i que de moment impedeixen que Semedo sigui presentat com a nou jugador del Barça. El futbolista portuguès, això sí, ja està a Barcelona, ha passat revisió mèdica, signarà per 5 temporades i les xifres del traspàs, segons la nostra informació, són les següents. El Barça paga 30 milions d'euros fixes, més 1,5 pel cànon de formació, que es reparteixen entre tres clubs, el Sintrense, el Fàtima i el Benfica, més una participació també del Barça en els propers 3 anys. Ha de jugar una vegada al Barça en els propers 3 anys el l'Eusebio Cup, que és el torneig d'estiu del Benfica, i un darrer variable, atenció amb aquest, de 5 milions d'euros per cada 50 partits que Semedo jugui amb la samarreta del Barça. 5 milions per cada 50 partits que Semedo jugui amb el Barça. Tenim a la Sílvia Ortiz a la sala de premsa del Camp Nou. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has anat aquest matí cap allà perquè pintava que la presentació de Semedo hauria de ser aquest mateix matí, però es demora.
Es demora. Ens han dit que a partir de les 4 ens informaran de l'hora exacta d'aquesta presentació. Deixa'm que t'expliqui una última hora, perquè acaba de sortir Nelson Semedo de les oficines del Barça, acompanyat pel seu representant, Jorge Méndez, el superagent, i tres persones més de la seva confiança han pujat en un Audi gris i han marxat fora de les instal·lacions. Entenem que van a dinar perquè la presentació serà tard. Aquí en aquesta sala de premsa del Camp Nou hi ha molts periodistes des de la una del migdia esperant, acreditats, amb una acreditació que posa presentació oficial de Nelson Semedo dia 14 de juliol, amb uns seients aquí a la sala de premsa marcats pels acompanyants de Nelson Semedo. Per tant, tot preparat des de la una del migdia. No sabem ben bé què és el que ha passat, però la presentació no es farà fins a la tarda.
Ara mirem d'aclarir-ho. El que s'hi ha fet el futbolista és passar a revisió mèdica aquest matí.
Sí, ha arribat duríssima, a Barcelona. 6:15 del matí ja aterrava a Barcelona Nelson Semedo, s'ha anat a l'Hospital de Barcelona, a les 8 ha passat revisió mèdica i després cap a les 9:30 ha anat cap a la Ciutat Esportiva per saludar els seus nous companys i també el seu nou entrenador Ernesto Valverde. De la Ciutat Esportiva ha sortit pels vols de les 12, o sigui que ja ha estat més de 2 hores i des d'allà li havien perdut la pista fins ara, que ens han explicat que acaba de sortir de les oficines del Barça.
Molt bé, quan es solventin aquests problemes que impedeixen de moment que es tanqui el contracte, la signatura, el tema serà veure quan s'incorpora als entrenaments i si va a la gira o no. En principi seria lògic que tingués vacances perquè ha jugat en Portugal la Copa Confederacions, però no m'estranyaria que anés a la gira, Sílvia.
De fet, la premsa catalana està informant de que a través del seu agent Jorge Méndez, Nelson Semedo hauria demanat al Barça anar a la gira. Es vol guanyar el lloc, ja de bones a primeres, no vol que li passi per davant ni Aleix Vidal ni Sergi Roberto, es vol guanyar el lloc Nelson Semedo, tots comencen de zero, i aquest jugador, que en teoria arriba a cobrir aquesta baixa que deixa Dani Alves, o aquest forat que ha deixat Dani Alves, ja arriba fort des del començament.
Molt bé, Sílvia, deixem línies obertes amb el Camp Nou, si hi ha qualsevol notícia important d'aquí a les 4, ens ho fa saber.
Molt bé,
gràcies.
Fins ara, adéu.
Volem saber per què es demora aquesta presentació de Semedo amb el Barça. Ha fet un comunicat al Benfica aquest migdia, després que el futbolista passés revisió mèdica, on deia que el Benfica, de moment, l'única cosa que ha fet és permetre que el jugador passés revisió mèdica, però que les negociacions amb el Barça encara no han acabat. Tenim comunicació amb el company de Ràdio Renaixença des de Portugal, el Joao Fonseca. Joao, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué se puede estar demorando la firma del contrato de Semedo con el Barça y la presentación? ¿Qué sabéis allí?
Por aquí te puedo decir que no hay problema algún, porque lo que está pasando aquí, los contactos que he tenido con algunas personas de Benfica, todo está firmado, cerrado, y ahora, después de saberse el resultado de los exámenes médicos de Benfica y Barça, tienen el ok penso que será avanzada la acuerdo final, ¿no? Que seguirá a ser presentado, seguirá como jugador del Barça.
¿Puede tener algo que ver con el hecho de que el Benfica sea una sociedad que está en bolsa y que...
Mira, ¿qué te puedo decir? Es que ayer por la noche Barça hay formalizado el acuerdo con Benfica, ¿no?
Sí.
Que hay comunicado eso públicamente. Benfica no lo ha hecho porque no podría hacerlo. En cuanto Nelson Semedo no pasase en los exámenes médicos del Barça. Lo que pasa es que, como has dicho y bien, Benfica es una sociedad deportiva que está cotada en bolsa. Por eso mismo no puede asumir un acuerdo que puede quedarse si algo pasa mal con Semedo en los exámenes médicos.
Yeah.
Entonces, como existe esa entidad reguladora del mercado bolsista, que aquí en Portugal es la CMVM, la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios, creo que ahí el equivalente es CNMV, entonces tiene que informar al regulador, que es la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios, tiene que informar lo que está pasando, porque es un negocio de mucho dinero,
claro,
de una cifra altísima. Entonces tiene que informar por casa de la bolsa para que no se cree la especulación. Entonces, hay hecho esa información hoy por la mañana, ha tornado público esa información. Benfica ha hecho eso comunicado que ya has hablado a poquito. Entonces, ahora aguardo que todo esté correcto para después, entre los clubes, asumir los dos que está todo bien do punto de vista físico con el jugador, que tanto Barça como Benfica van a seguir con el transfer. Entonces ahí Benfica tendrá que comunicar una vez más a la entidad reguladora, a la CMVM, que ha hecho el traspaso por la cifra tal, que todo está bien, y ahí sí, ahí se podrá concretizar y podrá ser anunciado oficialmente, quer por Benfica, esencialmente acá en Lisboa, y después, obviamente, por el Barça, que el jugador es de Club Blaugrana.
Perfecto. João Fonseca, Radio Renascença, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Volem conèixer una miqueta millor el jugador. Ahir el Pedro Acevedo ja ens parlava molt bé d'ell, però avui volem conèixer quina opinió, quin és el perfil que ens fa un dels especialistes en futbol internacional a la cadena COPE, el Marcos López.
Bueno, es un lateral derecho reconvertido, un jugador que en categorías inferiores era más ofensivo, extremo, también interior por dentro en algunos partidos. Un jugador que responde un poco al perfil de lo que busca el Barça para la posición de número 2, un jugador ágil, liviano, que ataque la profundidad, que llegue bien a los espacios y que sea capaz de correr y superar la defensa y ganar la espalda para tener solo un pase de asistencia. Un jugador en los dos últimos años ha ido a más en su rendimiento, no es joven, porque podríamos creer que es una promesa, un jugador de 18, 19 años, tiene 23, va poco a poco y este último año ha rendido muy bien. El ofensivo bien, muy bien, en lo técnico es correcto, creo que la conducción de balón a veces persigue demasiado la pelota y le cuesta dominar esa acción técnica, y es un jugador que, como os digo, responde un poco al perfil de lo que busca el Barça para ese lateral, y es que es un jugador de zancada, liviano, capaz de ir y volver. Veremos cómo se adapta. Otra cosa son los precios y los costes. Otra cosa es que también hay que entender que esa posición es muy específica. Vemos que últimamente todos los laterales que han dado un rendimiento en equipos grandes son jugadores reconvertidos, porque lo que más importante en ellos es que en los últimos 30 metros tengan buen pie, calidad y sepan hacer la jugada de gol, y que prima más lo ofensivo a lo defensivo. Creo que Semedo era una de las opciones que estaba. Probablemente es un fichaje que tiene que demostrar su rendimiento en el Barça, y que nadie podrá decir que es acertado o no hasta ver el rendimiento. No llega con el cartel de ser un futbolista que llame la atención de todo el mundo, que haya impuesto su nivel y que todo el mundo claramente, como sucedía con Dani Alves cuando estaba en Sevilla, que todo el mundo decía es el mejor lateral derecho ofensivo con Maicon que hay en el mercado. Eso no pasa con Semedo, veremos su evolución, su rendimiento, pero prototipo lateral derecho. El modelo Barça es un poco prototipo las características que tiene Semedo, veremos cómo funciona en defensa también. Bueno.
Gràcies, Marcos. De seguida parlem més de Semedo amb el Toni Freixa i el Ferran Correas. Abans, Albert, més coses amb blaugrana. Deulofeu ha signat aquest matí el seu nou contracte.
Sí, recordem, recomprat a l'Everton el 30 de juny, dia límit. Era l'últim dia on el Barça podia fer ús d'aquesta clàusula de recompra de 12 milions d'euros. Ara, Gerard Deulofeu queda vinculat fins al 2019. La clàusula de sortida puja dels 18 als 20 milions i també puja un 25% el seu sou. Avui ha signat en presència de Josep Maria Bartomeu aquest nou contracte, amb aquestes diferències que us hem comentat, i rescatem dos documents. El primer, màxima implicació.
Moltes ganes de començar aquest projecte. Sempre he volgut estar aquí, he tingut que treballar-m'ho fora, no és fàcil estar al primer equip del Barça i, bueno, vinc amb moltes ganes, ho tinc que treballar i bueno, ara estic en una fase de recuperació, però bueno, espero començar amb l'equip el més aviat possible.
Quedeu-vos que Deulofeu reitera i reitera en cada declaració el concepte treball, i en el següent document ell ja té clar que ha madurat en tornar a Can Barça.
Torno aquí amb molta força i convençut de que sortirà bé. Perquè he canviat molt. Crec que era un nen quan vaig estar aquí i ara crec que he millorat molt tant com a persona com dintre el camp. Sóc un jugador diferent i bueno, ho intentaré mostrar.
Mostrar, és el que vol, demostrar i mostrar. Són declaracions de Gerard Deulofeu als mitjans del club. Per cert, es diu que encara té una conversa pendent amb Ernesto Valverde. No, ell ja ha confirmat que ja ha parlat del que ell vol i el que vol el tècnic de cara a la nova temporada, Gerard Deulofeu amb Valverde.
De Paulinho, alguna novetat que avui es tanca el mercat a la Xina?
A veure, hem parlat amb el Brasil per la diferència horària. De moment no hi ha novetats. El que passa és que els companys de Mundo Deportivo diuen que en un dels últims entrenaments Luis Felipe Scolari, que és l'entrenador de Paulinho al Guangzhou, el va fer fora de la sessió preparatòria, bàsicament per no estar implicat. Ens diuen que ara s'havia esbombat tot, s'està portant més en secret, i en tot cas el problema, entre cometes, del Guangzhou ja no és tant traspassar a Paulinho, insistim, és el que ens diuen des del Brasil, sinó trobar un recanvi pel brasiler.
Molt bé, el Barça continua entrenant i avui, un dia abans del que estava previst, s'han incorporat una sèrie de futbolistes, entre ells Leo Messi.
Un equip sencer s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. 11 jugadors s'han incorporat a la pretemporada, bàsicament els internacionals, és a dir, Iniesta, Busquets, Alba, Denis Suárez, Digne i Umtiti. Els quatre jugadors que van viatjar al Japó per presentar l'acord amb Rakuten, Messi, Neymar, Piqué i Arda, i també Gerard Deulofeu, un cop ha signat contracte, un cop recuperat dels cops de les lesions derivades de l'Europeu Sub-21. Aquesta tarda, entrenament, aquest matí revisions mèdiques, i a 6:45, quart entrenament de la setmana pel nou Barça de Valverde.
Així està el Barça, que està a punt de tancar Semedo. El que ja ha tancat definitivament a Dani Ceballos és el Real Madrid. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Doncs sí, després que ahir a la nit, després de moltes converses, anades i tornades, es posessin d'acord en l'últim que quedava per tancar: la forma de pagament. Acord definitiu, i el Madrid ha fet oficial l'arribada de Ceballos. Els blancs paguen 18 milions d'euros, els 15 de la clàusula més IVA, perquè la política del Madrid és no pagar clàusules de rescissió. Per tant, hi ha un traspàs d'aquests 15 milions més l'IVA, que fa que arribi als 18. El jugador serà presentat dijous a la 1 a la llotja d'honor del Santiago Bernabéu, i el mateix divendres s'incorporarà a la pretemporada del Madrid a Estats Units amb la resta de sots 21, Asensio, Vallejo i Llorente.
Les 3:23, de seguida el debat amb el Toni Freixa i el Ferran Correas.
A l'estiu, vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3:25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
Cope, estàs informat.
Soy una y tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje, el próximo domingo a las 10:45 de la noche en 4.
¿Buscabas una señal para comprarte un eléctrico? Quizás sea esta. O esta.
Sube la gasolina.
O mejor esta.
¿Hasta 10.000 euros de ahorro?
Sigue la señal y llévate un Nissan Leaf 100% eléctrico con un ahorro de hasta 10.000 euros y cargador gratuito antes de que se acabe el plan Movea. Nissan. Innovation that excites.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres ahorrar más en tus compras? Elige los grandes formatos, porque cuanto más grande es el formato, más barato te sale.
Así es el gran ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dos botellas de 60 lavados de detergente Dixan en gel total o adiós al separar por solo 10,79. Te llevas dos y pagas solo una.
Que no se te escape el gran ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más producto, menos precio.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula. El primer és pel Toni Freixa. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I li vaig preparant un altre al Ferran Correas, a veure si agafa el telèfon i li podem posar un Bracafé també al Ferran. De moment, Toni, anem comentant amb tu la jugada i, evidentment, hem de començar parlant de Semedo, que ja està aquí, ha passat la revisió mèdica, sembla que el tema s'ha encallat una miqueta, algun serrell queda per tancar, però, en fi, jugarà al Barça, què et sembla?
Sí, hem vist un comunicat del Benfica aquest matí que ens ha deixat a tots una miqueta descol·locats, però bueno...
No sembla preocupant, però veurem.
Com molt bé dius, deu ser bé. Teníem tantes ganes de presentar algú que potser ho hem fet una miqueta abans d'hora.
No fem un Vitolo?
No, esperem que no. Buscàvem un lateral dret, semblava que la primera opció era Héctor Bellerín, i finalment la de Nelson Semedo, jo crec que és l'opció d'un lateral jove, potent físicament, molt ràpid, arribarà molt bé a la línia de fons. En definitiva, aquesta jugada que Messi fa a l'esquena normalment del lateral dret de l'equip contrari perquè entri Jordi Alba, que no fèiem tant amb la banda dreta, doncs jo crec que Nelson Semedo també la podrem fer. Això és positiu. És veritat que no és un lateral tan combinatiu com era Dani Alves o com era Sergi Roberto, evidentment. No crec que s'aturi tant en el centre del camp com els altres, però bé, és el perfil de lateral que la direcció esportiva, la secretaria tècnica o el mànager esportiu, ja no sé com dir-li, perquè canviem cada dia, no? Però és el que s'ha triat i benvingut i que li vagi molt bé i que ens vagi molt bé a tots amb ell.
Ja està per aquí el Ferran. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. S'ha encallat això una mica, però es desencallarà, no?
Bueno, jo m'imagino que, no sé, a mi aquest matí m'han enviat un WhatsApp dient que estiguéssim atents perquè la presentació seria cap a la una.
Sí, sí, a mi també.
I crec que, bé, suposo que deuen ser els típics serrells i una mica d'aquests variables. Tot això sempre són els variables aquests que són el que s'allarga una mica per veure si són més fàcils o més difícils d'aconseguir, però home, si el jugador ja ha passat la revisió mèdica i tot, se suposa que sí, que avui s'ha presentat.
T'agrada?
Bueno, a veure, les vegades que l'he... A veure, tampoc l'he vist jugar gaire, però sí que des de fa un parell de dies que un amic portuguès, un periodista portuguès, ja em va explicar, va trucar preguntant-me per la possibilitat que fitxés i jo el vaig començar a mirar vídeos. Home, és un lateral molt ofensiu. Jo crec que té carències defensives, com la majoria de laterals del Barça.
Com Alves, per exemple.
Com Alves. Mira, només que sortís tres quartes parts de Dani Alves ja estaríeu tots contents. Però bé, jo crec que té carències defensives i és un lateral molt ofensiu. De fet, ell, fins que arriba al Benfica, mai havia jugat de lateral. Sempre havia jugat de migcampista ofensiu. Per tant, és un jugador més ofensiu que defensiu i que, bé, que arriba a la línia de fons. Jo crec que no ho fa tant per velocitat, sinó que fa més en jugada. O sigui, no apareix tant, sinó que està allà. I i home, bé per ser titular, això sí, perquè teòricament sense ser, és lateral des de fa un parell o tres d'anys, però és el lateral dret, perquè els altres que té el Barça ara mateix per mi no són laterals. Sergio Roberto és un migcampista i Aleix Vidal per mi tampoc és lateral. De fet, el Barça el va fitxar com a lateral després d'haver jugat 10 partits amb el Sevilla de lateral, no havia jugat més.
Sí, sí. No, no, això va passar també amb Alba, Toni, ha passat, ho va passar també amb Diñe. Són jugadors, pràcticament tots els que acaben jugant de laterals del Barça, que han començat jugant per davant i acaben jugant de laterals.
Sí, perquè el lateral del Barça no és pròpiament un defensa. O sigui, el plantejament tàctic de l'equip sempre permet que el mig centre s'incrusti entre els centrals i que els centrals puguin tapar millor així, i també els interiors que cobreixen la pujada lateral. O sigui, lateral al final és un jugador que té un plantejament ofensiu des de l'inici de la sortida de la jugada, durant el decurs de la jugada, en el mig del camp, que és el que dèiem. Jo l'únic que li veig a Nelson Semedo respecte als altres laterals que hem tingut és que el veig més vertical, ofensiu i potent que un migcampista. El veig amb una vocació d'arribar a la línia de fons ràpid, que això també és un recurs que fins ara no teníem, però està clar que el lateral del Barça no està per defensar, està per atacar.
Vaig amb el preu, que sempre és un tema que genera molta controvèrsia d'entrada. Ferran, la informació que a mi m'arriba des de Portugal i que m'ha explicat Sportscope és que el Barça paga 30 fixes, 1,5 pel cànon de formació que reparteixen entre tres equips a Portugal, i després 5 milions per cada 50 partits que jugui. Això vol dir que si juga molt al Barça se li dispararà molt el preu, i que si juga poc no se li dispararà tant.
A veure, el preu, sí, pagaran 35 d'entrada, no? O sigui, aquesta temporada, per exemple, seran 30 més 5, perquè esperem que jugui 50 partits, o si no, allà ja estarà.
50 partits són molts, una temporada?
Sí, però bé, tenir el que compta el Barça, el que juga el Barça en un any i mig els pot haver jugat, o sigui,
sí, sí.
Bé, pots arribar. A mi, des de Portugal, ja em deien fa un parell de dies que el Benfica volia 40 i que no baixaria de 40. O sigui que, pel que tu dius, al final, en poc temps, acabaran sent aquests 40 milions. Jo crec que el preu, home, a mi em sembla excessiu per un lateral. Tenint en compte que jo soc dels que crec que els laterals s'han de crear el planter i no anar a fitxar-los. Però també és cert que per Dani Alves es van pagar 36 i va acabar sent barat, i que el mercat és el que és, perquè ahir, sense anar més lluny, el City va pagar 57 milions per un lateral dret, també.
Sí, sí.
Sí, el mercat és el que és, però ja el Benfica, sense anar més lluny, li va traspassar el City al porter per 40 i alguna cosa. Sí. El mercat està molt inflacionat, sobretot pels clubs anglesos. I és el que hi ha, no queda un altre, has d'acabar pagant. O sigui, jo no sé el que durarà el serial de Berratti, no sé si arribarem fins al final o si d'aquí poc es dirà que adeu, però si s'acaba fitxant a Berratti, la gent que es posi al cap serà per 100 quilos, no serà per menys.
Toni, el preu de Semedo.
Sí, tot el que ha dit el Ferran ho subscric 100%, Kyle Walker ha costat 57 milions d'euros al Manchester City, a partir d'aquí és baixant en funció del nivell que tingui. Estem parlant d'un lateral internacional amb la selecció portuguesa, jove. Està clar que el preu és aquest, i al final aquest preu serà car o barat en funció del rendiment que tingui. Mai més ningú va comentar que Dani Alves costés 35 milions d'euros, perquè ha estat el millor fitxatge pràcticament de la història del Barça en quant al rendiment i títols. Per tant, no em fixo tant en el preu, sinó en el fet de que sigui realment el lateral que necessitem, i això ho veurem amb el seu rendiment.
I per acabar, ve Semedo, no ve Bellerín, i volia relacionar això amb una reflexió que va fer Xavi l'altre dia en una entrevista al Diari Sport. Ferran, que suposo que has llegit, Xavi va dir que ell marcaria una línia i que aquell jugador que sortís del Barça ja no podria tornar mai més. No sé si et sobta aquesta reflexió de Xavi, si la comparteixes o si et sembla molt massa taxativa.
No, estic totalment d'acord.
Estàs d'acord?
Sí, jo ja fa temps que ho dic, que jo no fitxaria Bellerín, que em sembla un molt lateral. A Bellerín sí que l'he vist moltes vegades, i em sembla molt bon lateral, i és un lateral pel Barça, però jo crec que no pots pagar 40, 50 o 60 milions, no sé, és igual, ni 20 per un jugador que va decidir marxar quan era cadet o juvenil. Sí. Si tu decideixes marxar, és lícit i pots fer el que vulguis, però que sàpiguis que després no tornaràs, sobretot per aquestes quantitats, eh? Jo sí que faig l'excepció amb Piqué perquè va costar 4 milions.
Sí, 5, 4, 5, sí.
No, sí, jo crec que entendre que això és, són 4 milions no és res, però jo no, ja no hauria pagat el que es va pagar per Fàbregas en el seu moment. Mm. I sí que crec que el fet que aquest canvi que ha hagut a les últimes setmanes a la direcció esportiva amb Pep Segura, crec que ha tingut alguna cosa a veure. És a dir, Pep Segura era el que estava en màxim responsable de filial i juvenils, li acaben de marxar en Boula i Eric García, i jo crec que ell mateix ha marcat aquesta línia de dir, quan tots veuen que sàpiguin, que sigui un exemple, que si te'n vas ja no tornes. Ja.
Comparteixes aquesta tesi, Toni, o no?
A mi m'agrada la regla general. Jo crec que és una qüestió que no es pot resoldre amb una sola frase contundent. Eh? És una regla general que està bé que la gent ho sàpiga, que no pagarem 40 milions d'euros per un jugador que ha marxat com si fos un jugador qualsevol que ens hem trobat i com si no hagués sigut nostre mai. Però ara acabem de pagar 12 milions d'euros per recomprar Deulofeu. Sí. Això tampoc ho podem fer. Sí. I si Jordi Boula el Mónaco no el fa jugar i resulta que no saben entendre quina és la seva qualitat. Jo poso un exemple d'un jugador que no era nostre, evidentment, però que sí que vam recuperar nosaltres pel futbol als anys finals dels 80. Michael Laudrup. A la Juve no jugava molt poc o jugava molt malament i estava molt baix de cotització. El Barça va detectar que era un jugador que tenia un talent especial per la nostra manera de jugar. Què passa? Que no el podríem recuperar, un jugador que ha estat nostre, si creiem que el podem recuperar una bona operació. El que no hem de fer és entrar en un mercat i en una subhasta a pagar els preus per un jugador que ha estat nostre. Amb això estic d'acord. Mm. Però no una regla general absoluta que no tingui cap excepció.
Perfecte. Molt bé, companys, ho deixem aquí de moment. Toni Freixa, Ferran Correas, gràcies per estar a Esports Cope i una abraçada forta als dos, que vagi molt bé.
Molt bé,
gràcies,
bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Brac Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Brac Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Brac Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Brac Cafè. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Ja sonen els motors. Això vol dir que parlem d'Indoor Karting Barcelona, que és el millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb karts, a Indoor Karting Barcelona pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i tens també el laser tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de tu crossover Nissan financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre.
Ni al otro.
Nissan. Innovation that excites.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1.000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. The Memory, de Pharma OTC.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Doncs de l'Espanyol parlem, que avui ha parlat Leo Baptistao. Manel Expósito, bona tarda.
Bona tarda, Pat Jori. Doncs efectivament, cinquè dia de pretemporada a Sant Adrià de Besòs. Avui ha parlat el brasiler Leo Baptistao, qui ja té cos i ànima perica després de que l'Espanyol comprés el 50% que encara tenia l'Atlético de Madrid, els drets federatius del jugador, una compra que en global són de 7 milions i d'aquesta manera ha mostrat la seva satisfacció després de renovar 4 temporadas más que será Perico, Leo Baptistao.
Pues sí, me quedé muy contento. Por fin hago otra campaña en un club seguido. Y la verdad es que se nota mucho a la hora de llegar al mismo club de la pasada temporada, ¿no? Ya conoces a todos, ya tienes tu casa, tus rutinas, ya estás instalado y eso la verdad es que cambia mucho.
A nivell global, a Baptistao també li han preguntat per competició europea. A priori és l'objectiu que la temporada vinent ha de lluitar el conjunt de Quique Sánchez Flores.
Bueno, yo firmo ahora quitar vacaciones y estar en europeo, ¿no? Es un campeonato europeo, es muy bonito, he jugado ya dos veces, creo. Dos o tres, no me acuerdo. Y la verdad es que es un torneo muy bonito, que te motiva muchísimo, te da mucha más oportunidades de jugar, de demostrar tu valor en el campo, en el club, y la verdad es que es todo muy bonito.
Deixant de banda la roda de premsa de Baptistao, ahir a la tarda l'Espanyol va fer oficial el traspàs de Juan Jordán a l'Eibar. S'estava especulant que era possible la seva sortida. L'Espanyol d'aquesta venda treu 1 milió d'euros més variables, això sí, es reserva el dret de tanteig més el 20% dels seus drets econòmics. Dels jugadors que tornaven de cessió, Juan Jordán era el que més números tenia per poder continuar la propera temporada i d'aquesta manera les possibilitats únicament es queden en Paco Montañés, tot i que fa pinta que també sortirà. Demà l'activitat no s'atura a la ciutat esportiva de Sant Adrià. A 9:45 del matí l'equip de Quique Sánchez Flores s'entrenarà abans de viatjar dilluns cap a Indonèsia.
Gràcies, Manel. Així estan les coses a l'Espanyol. Al Girona hem tingut presentació aquest matí, la de Carles Planas. Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Batllori. El lateral izquierdo llega libre del Celta, firma por 3 temporadas. Planas asegura que no dudó en formar parte del proyecto gerundense. Su experiencia en primera, dice, puede ayudar al equipo y que se siente cómodo en el esquema de Machín.
Crec que és un projecte molt interessant el que tenim entre mans. És una sort poder formar part d'ell. En el personal sí que m'agradaria poder consolidar-me i ajudar el club a seguir fent història. Sí que hem passat jugant amb el sistema de 5 defenses amb un carril que ocupava tota la banda. Crec que és una posició que a mi em va molt bé perquè és un jugador que li agrada molt pujar i baixar.
Esta mañana, como decimos, presentación y también reconocimiento médico, porque el lunes comienzan los entrenamientos. No sabemos si en esas sesiones estará el defensa Pablo Maffeo, cedido la pasada campaña por el City. Según ha podido saber Sportscope, tiene muchos números para quedarse en Girona, pero no es la única oferta. La decisión, en todo caso, la tiene el City.
Gracias, Raquel. Fins aquí al fútbol. I ara bàsquet, Albert, que també hi ha Mercato i el nom propi del Mercato Barça aquest matí és el de Pierre Oriola.
Són hores mogudes a Can Barça, les instal·lacions del Camp Nou. Pierre Oriola, campió de Lliga amb el València, jugador que fa uns dies va mostrar el seu desig de vestir de blaugrana al Campus Nike d'Andorra. Avui s'ha sotmès i ha superat la revisió mèdica. Estem a l'espera que el Barça faci oficial el fitxatge i ens doni detalls d'aquest fitxatge. Des de València, diuen que el màxim responsable del València, el president Juan Roig, només permet la sortida d'Oriol a través de la clàusula d'1 milió d'euros. I recordeu, 23:59 d'avui acaba el termini perquè Baskonia, veurem si ho fa, iguali l'oferta al dret de tanteig del Barça per Larkin. Si no ho fa, el jugador serà a partir de demà nou jugador blaugrana.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Anem al tennis, que estem pendents avui de les semifinals masculines a les pistes de l'All England Club a Londres, a Wimbledon. Com van les coses de moment? Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs en aquest moment, primera semifinal entre l'americà Kerrey i el croat Marin Cilic. El primer set se l'han portat l'americà 7-6, el segon set el croat 6-4. Acaba de començar el tercer set, 1-0 a favor de Kerrey, per tant estarem pendents de la primera semifinal, i aquesta tarda a partir de 4:45 l'altra semifinal entre Roger Federer i Thomas Berdych. La final diumenge a partir de les 3 de la tarda.
I demà la final femenina. Demà pot ser el gran dia de Garbiñe Muguruza, que s'ha plantat en aquesta final i que s'enfrontarà a Venus Williams.
Sí, tercera final del Gran Slam per Garbiñe Muguruza, després de superar per un clar 6-1 i 6-1 a l'eslovena Rybarikova en poc més d'una hora. Garbiñe jugarà la final de Wimbledon contra Venus Williams. Després de passar a la final, Garbiñe va parlar pel partidazo afirmant que està molt il·lusionada, que necessita descansar, i enviant un missatge a l'afició.
Otra final, muy contenta de volver a tener la oportunidad de levantar el trofeo, así que como ya perdí hace 2 años, a ver si este año lo consigo. Yo solo estoy pensando en descansar, en recuperar, en coger energía, porque me queda un partido y es el más importante, y ese es el que quiero ganar. Que me animen mucho, que me sigan, que desde la distancia me apoyen, porque yo ahí ojalá lo pueda notar en pista.
Després de perdre la final de Wimbledon el 2015 contra la Serena Williams, aquest cop té l'oportunitat de treure l'espineta contra la germana gran de les Williams. La final, dissabte, a partir de les 3 de la tarda.
La podreu seguir, evidentment, pel Tiempo de Juego de la cadena COPE. Més esport en directe, anem al Tour de França.
Esports COPE, el Tour de França. Bullabessa, Cassoler, Bordeus, Bicis, Quique Iglesias.
Molt bona tarda, Quique.
Hola, què tal, Valleri? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim etapa interessant avui, eh? Novament als Pirineus. És etapa curta i amb 3 ports de primera categoria.
I si tens la televisió posada, veuràs que ara és mateix és cap de cursa Alberto Contador, que a 70 quilòmetres de l'arribada ha muntat una trisca important pujant al primer port de primera categoria del dia. S'ha endut a roda a Mikel Landa, pura estratègia per l'equip de l'Sky. Està passant-ho molt malament ara per darrere, perquè no té equip el nou líder del Tour, i acaba d'atacar també Nairo Quintana, que veu l'oportunitat de que avui passin moltes coses. Per davant encara la pujada al Col d'Anyers, després la pujada a Peguer i la baixada fins aquí, fins a Foix, 62 quilòmetres per l'arribada. Ja comença a haver-hi les diferències importants. 45 segons per ja el líder amb respecte a Contador, que busca trencar d'una vegada per totes el Tour de França. Poden passar moltes coses. Ara mateix el líder, Aro Ibardet, amb problemes.
Clar, Contador ja no compta per la general, per tant, no. L'opció que li queda és intentar aconseguir alguna victòria d'etapa.
Sí, i quedar-se a gust, eh? I oblidar les 4 caigudes que ha tingut a la primera en aquests darrers dies, així que a Contador no li queda altra que trencar la cursa i lluitar des de darrere. Landa està, doncs, fent missions d'equip per protegir el seu líder, Chris Froome. El que ho pot passar pitjor, com dèiem, és a l'estana de Fabio Aru, perquè té corredors, doncs, amb no massa bona forma, i veurem com reacciona també a la G2R de Romain Bardet, que va ser el guanyador de l'etapa d'ahir. Queda molt per endavant, però de moment espectacle assegurat aquí als Pirineus.
Seguim al tram final de l'etapa, com cada dia. Quique, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu. També tenim ja en marxa el Campionat del Món de Natació a Budapest. Ha començat la competició, ha començat la sincro. Ha entrat aquest matí en escena Ona Carbonell, la gran esperança de medalla de la delegació espanyola en natació sincronitzada. Ha fet segona, bon paper, en les preliminars de solo. Torna a competir aquesta tarda i també arrenca el waterpolo aquest cap de setmana. En presència aquest any tant d'equip en categoria masculina com en categoria femenina. Ho comentem tot plegat amb Dani Ballart. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha una cosa amb la que podem trobar un punt de similitud en les dues seleccions, tant la masculina com la femenina, de cara a aquests mundials, que és que les dues estan en procés una mica de reconstrucció, no? Què podem esperar de l'una i de l'altra en aquesta cita que arrenca ja?
Bé, això sempre acostuma a passar. Un cop acaben uns Jocs Olímpics, sempre es preparen el proper cicle el proper cicle olímpic de 4 anys, en aquest cas fins a Tòquio 2020, I bé, jo crec que la femenina no hi ha hagut una renovació tan profunda. També és cert que hi ha la baixa de la Maica García perquè necessitava aquest any de descans que ja va declarar, i això obliga a fer un canvi no previst en un primer moment per part del Miki Oka, i on sí que hi ha una revolució, hi ha una renovació bastant profunda, és en la masculina. Amb la masculina, jo crec que el gran avantatge és que a ningú li ha donat temps d'estudiar la nostra selecció, això vol dir que acaben de tapats, pot ser una de les sorpreses. A més, la veritat és que els nois estan jugant molt bé i estan obtenint resultats molt bons en els tornejos de preparació, i la femenina hi ha com un mix, no? És com una barreja de talent ja madur amb talent jove, que esperem i desitgem que ens porti cap a les medalles, on ja fa temps que, per desgràcia, ens hem despenjat.
Sí, sí. Escolta, enfocant una mica més en les noies, que són les primeres que comencen a competir ja aquest diumenge, continua Miki Oka, confiant en el bloc del Sabadell, com tu deies, barreja de gent jove amb gent molt experta. L'aspiració de les noies ha de ser aspirar al màxim, no?
Sí, la veritat és que les noies hem de tenir aquesta intenció d'aspirar al màxim, però sabent que tenim un handicap molt gran, que és que la millor boia del món, la Maica García, no està. I això vol dir que el Miki tindrà que improvisar una miqueta amb aquesta posició de boia, jugant amb la Palau Leiton, que té 17 anys, una noia molt jove i encara, evidentment, no del tot formada per jugar en una posició tan important com aquesta, i que ens doni les suficients garanties com per poder lluitar contra grans seleccions molt poderoses físicament, avui en dia encara més fortes que ella mateixa, que està en formació, com et dic, però això implicarà que el Miki doncs faci fer servir la imaginació per intentar jugar amb un atac amb molt més moviment i no tan estàtic com fins ara, i espero que també amb una miqueta més de contraatac, senzillament per afavorir els llançaments i els gols.
Més revolució als nois, ja ho deies, no se'ls hi podrà exigir tant amb David Martín a la banqueta, debutant a la banqueta. Jo crec que els nois el que han de fer, o el mínim que se'ls ha de demanar, és que demostrin que poden tornar a competir amb els millors, no, Dani?
Sí, la veritat, els nois seria un èxit molt gran que poguessin estar entre les 5 millors seleccions del món, d'aquest Mundial. Dintre del que és aquesta revolució o renovació, doncs amb gent també molt jove pensant en aquesta cita de Tòquio 2020, doncs seria un gran començament pel David Martín i la seva nova aposta. Hi ha joves jugadors amb molt de talent, que és la primera vegada que debutaran en un Mundial, i per això necessita paciència, però alhora ja saps com són aquestes coses. L'esport a vegades és capritjós en el sentit de que tots aquests nois joves doncs tenen una il·lusió desmesurada i que com tinguin l'avantatge de que els hi surti tot bé, jo crec que els nois ens poden donar una de les grans sorpreses d'aquest Mundial.
Tant de bo, estarem molt pendents. Dani Ballart, un plaer, moltes gràcies,
A vosaltres.
I acabem amb una proposta per aquestes vacances. Voleu saber, us agradaria saber com es televisa un clàssic, un Barça-Real Madrid? Doncs això ho podeu veure en l'exposició MediaPro Live, la revolució en directe que es pot veure al Palau Robert de Barcelona. Saludem a Gilbert Arroyo, que és el responsable dels continguts d'aquesta exposició. Gilbert, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bé. Escolta, sé que el tema és extens i que a l'exposició hi ha moltes coses, però et demanaria que resumissis una mica, per la gent que es vulgui apropar a veure aquesta expo, què es trobarà quan visiti MediaPro Live.
Ho intentaré perquè és un intent fracassat d'entrada. Fer l'esforç de resumir la feina que fan 5.100 companys de feina a MediaPro és pràcticament impossible. De fet, una de les coses que passa quan ensenyem l'exposició i quan expliquem el que hem fet és... Una de les principals sorpreses és veure la diversitat de les feines i dels treballs que fem arreu del món, i la nostra presència arreu del món a través de 40 seus i de tota l'activitat que hi ha darrere del dia a dia de la feina de la gent que formem part de MediaPro, que hi ha moltes coses que la gent desconeix perquè se'ns té molt codificats, diguem, amb una empresa que es dedica a la gestió dels drets de futbol, a les retransmissions i a l'esport, quan en realitat fem moltíssimes altres coses. De fet, l'exposició parla d'això, parla de la nostra presència al món, del fet que som un dels agents principals a l'hora d'explicar el món que vivim actualment, a través d'enllaços, de retransmissions en directe, de produccions audiovisuals arreu del planeta, i de com això ha transformat d'alguna manera la nostra forma de viure, com la noció del directe, la noció de l'accés a la informació i als fets i a l'entreteniment i a la vida ha canviat de manera radical els últims anys gràcies a la tecnologia.
Clar, perquè la gent no es pot, jo crec que ni arribar a imaginar la complexitat tecnològica que hi ha al darrere i l'esforç humà que hi ha al darrere d'una retransmissió d'un partit de futbol o d'un programa en directe, no?
Sí, tenim un accés, diguem, a la informació i els continguts a través d'internet, a través del món digital, tenim un accés directe, ràpid, instantani, i consumim coses produïdes arreu del món. I ens sembla que la producció d'aquests continguts són tan ràpids, directes i fàcils com el fet de consumir-los, quan en realitat continua havent, diguem, un creixement i una complexitat cada vegada més gran en la generació de grans espectacles com, per exemple, el clàssic, la retransmissió i la difusió arreu del món de partits com el Barça-Madrid.
Sí, això és un programa d'esports, per tant hi ha molta gent que s'està escoltant ara mateix que m'entenc que això li pot interessar particularment, que és que allà expliqueu a l'exposició com es fa ni més ni menys que un Barça-Madrid, que un clàssic que arriba a 160 països arreu del món.
Correcte, hi ha una carpa als jardins del Palau Robert amb una pantalla gegant, amb un sistema de so potent, molt, molt immersiu, on tu pots gaudir d'una pel·lícula, d'un curtmetratge documental d'uns 17 minuts aproximadament, on expliquem tota la feina que hi ha en un clàssic, la difusió internacional d'un clàssic, perquè no és només la col·locació de les càmeres al camp i la realització del partit, sinó tot l'entramat de connexions i de serveis que donem personalitzats a diverses televisions del món. El Clàssico és un partit que veuen 180 països al món, amb una audiència potencial de 650 milions d'espectadors a cada un dels partits, dels dos Clàssicos a cada temporada. Nosaltres, en aquesta ocasió, hem rodat a la Índia, hem rodat a Sud-àfrica, hem rodat a diversos països del món per ensenyar com aquest esdeveniment s'ha convertit en una festa o en un contingut de primer ordre a països arreu del món. I que aquesta feina que es fa per difondre el futbol i d'una manera espectacular i d'una manera, diguem, com poques diguem, productores o poques estructures de comunicació són capaces de fer amb el nivell d'espectacularitat que nosaltres aconseguim, surts allà pensant, ostres, és realment impressionant veure com un equip de prop de 400 persones defensen la creació d'aquesta producció i d'aquest espectacle arreu del planeta.
Que xulo, escolta, magnífic. MediaPro Live, la revolució en directe, al Palau Robert, es pot visitar fins al 24 de setembre, no?
Sí, convidem a tots a venir-hi.
Vindrem. Gilbert Arroyo, moltes gràcies, molt amable, que vagi molt bé.
Que vagi bé. Italità,
Ita, Italità. Gil, superstar! T'ha semblat quina força,
hasta l'últim dia. Escolti, que ningú es preocupi de lo de Semedo, eh?
No?
No, n'hi ha casos pitjors. Parlem de Josh Robinson. És un xicot irlandès que juga al futbol, juga de defensa. Bueno, total, hi ha un dia que el noi jugava un equip i al Linfield, a les 23:33, confirma el fitxatge i la incorporació de Josh Robinson a la seva disciplina. Ah, perfecte, molt bé. Linfield Football Club, mitjans oficials, Josh Robinson, nou jugador del Linfield. Si no fos que 59 minuts després, els mitjans oficials del Crusaders, també de la Lliga d'Irlanda del Nord, diuen Josh Robinson ha fitxat pel Crusaders. Llegeix la història, obre el link, no sé què, no sé quantos. Oiga, dos i no està... No, sí. Total, que el tema l'ha hagut de necessitar de la intermediació de la Federació Irlandesa de Futbol per veure, oiga, vostè que ha fet una... Quin vitolo és vostè de la... Quin vitolo és vostè de la vida? I al final li han donat la raó al Linfield, eh? Si més no, les xarxes diuen que Josh Robinson irlandès jugarà al Linfield i no al Crusaders. No ha dimitit ningú, ni que sapiguem, s'ha clonat Josh Robinson. Última hora.
Última hora.
Futbol sala, el jugador del Barça l'ha escollit millor jugador de la temporada MVP de la Lliga regular. L'Eibar ha signat José Ángel del Porto per les properes tres temporades. Bona sensació les dona Carbonell després de la rutina de solo al Mundial de Sincro. I una altra incorporació, en aquest cas per l'Alavés, Burgui, que signa per l'entitat de Vitoria.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bones vacances, eh?
Moltes gràcies. Bones vacances.
Lo mejor en lo personal.
Però Esports Cope continua, eh?
Sí, però a les 3:25, eh?
Que vagi bé, adeu.